camins.
Hola, bona vesprada. Soc la Bet Verdagí. Dona, filla, germana, tieta i feminista. I sóc també companya de tot l'equip aquí de Camins i en general de tota la plantilla de Ràdio Estel. I volia aprofitar l'espai que m'ha donat d'uns segons el Rafa aquí al programa Camins per reivindicar el paper del tècnic de so, que sempre el diem en masculí, però cada cop l'haurem de dir més en femení, perquè gent com la Paula Moreno... Hola, què tal, Paula? Estan obrint camins en un sector professional poc conegut, però que durant molts anys el 100% dels seus treballadors han sigut homes. I amb les noves generacions et trobes amb gent igual de creativa, igual de professional i igual de bona companya com, per exemple, la Paula Moreno. Dones que també poden estar en el món de la producció, de la postproducció, en el món del so en general, en aquest cas com a tècniques de so, ja sigui a nivell de ràdio, ja sigui a nivell de música, ja sigui a nivell de creació sonora, és igual. Són igual de creatives, tenen moltíssim per aportar i ja és hora que comenci el sector dels tècnics de so a donar pas, a cedir espai a la dona, perquè exemples com la Paula Moreno són uns grans exemples per demostrar que també és el nostre terreny. Paula Moreno, forever and ever.
Jo crec que hem d'aplaudir la Bet i la Paula Moreno. Exemple de dona a les vies de sol, la clau de tot plegat des del primer dia d'aquest programa i que trenca de veritat. I de veritat, moltes gràcies, Paula, per la tasca que fas, que és fantàstica. Quina millor manera de començar aquest programa especial 8M, amb moltes ganes d'escoltar veus femenines. La de la Paula no l'escoltareu, la vau escoltar a la caravana, posant al seu lloc al Joan Trias, però en aquest programa de moment ella no entra, ella ens fa el muntatge musical de manera magistral. Ara us dic bona vesprada d'aquest dimecres 8 de març, 8M del 2023, dia 1 després de Carles Martínez i de parlar de la sonrisa més canalla de Hollywood, de la figura de Bruce Willis, un actor de mètode que, a més, dignifica els calbs, que això també s'ha de valorar. Gran Carles Martínez, com sempre, transmetent la passió pel cinema. Dia 1 també després de Rosario Santamaría, avui tornarà, ara us explico, que ens va portar la seva versió d'Economia en valors i optimista, Alexa, hazme una secció... i la fa. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i al web radioestel.cat i al YouTube Més Estel i molta música. Per cert, això. És el so del vídeo amb més visualitzacions al nostre canal de YouTube, La Bogeria de Camins. I a les arts de Maria José Mendoza, que us posen en safata a la ràdio nocturna i els millors moments d'aquest programa, allà trobareu els mariachis Àguila Real, que ens va portar fins a aquest estudi la Olma Giró, des d'aquí també una abraçada, que la tenim malalta, i molts més continguts perquè ens veieu i no només ens escolteu, si us ve de gust, evidentment. Avui dimecres, edició especial de la Macedònia, una Macedònia d'un sol color, el violeta, per celebrar, per cridar, per fer palès la figura de la dona amb l'estil Camins. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, el nostre informatiu empoderat. Després i tot seguit, avui posem una mica cap per avall el nostre dimecres, perquè per començar hem quedat amb Andrea Ramírez, professora de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i fundadora de la cooperativa CUPSOC, professora també de Política de Salut del Màster de Polítiques Públiques, Derechos Sociales i Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona. Per tant, veu molt autoritzada i amb ella volem parlar una mica de la figura del paper de la dona en l'àmbit bàsic i cabdal, com és l'àmbit acadèmic. I a la part final del programa, edició especial de Totum Revolutum, tot i que sigui dimecres, és un dimecres especial, Totum Revolutum edició 8M, per parlar molt de la dona per part de dones, dels seus reptes, de les injustícies que pateixen i de què significa ser dona avui en dia. Cartell de luxe, eh? Convidarem també a l'Andrea Ruiz, si vol quedar-se amb nosaltres, i rebrem la nostra col·laboradora habitual, Verónica García Morales, professora de dret i experta en seguretat urbana, la periodista Rosario Santamaría, que ens donarà la seva visió sobre el paper de la dona en l'àmbit de l'economia i de l'empresa, i la periodista Laura Polo, companya nostra, que ens donarà una visió jove i alternativa sobre la figura de la dona també als mitjans de comunicació. Cartell de luxe, per tant, tot un revolutum i avui més que mai. la ràdio nocturna de la casa des de l'Infis les 9, si voleu, si us ve de gust, passem la nit junts, aquí a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Andrea Ramírez, bona vesprada. Ho he dit bé? Ara estic dubtant. Ramírez és Ramírez, eh?
Ramírez Pena, que sempre s'ha de reivindicar el cognom de la mare.
Exactament, és important. Mira, la nostra companya Laura Polo d'Alfó, en la casa, és la que més ho fa. Doncs Andrea Ramírez, bona vesprada, gràcies per venir. Saludem també Verónica García Morales, que s'ha apuntat a la festa. Estava aquí convocada per fer la tertúlia de la part final del programa, però ja la saludem també. Verónica, gràcies per venir.
Gràcies.
En un dia com avui. Sou companyes, a més. Per tant, farem aquesta entrevista a tres veus. Andrea Ramírez és professora de Ciència Política i també de Política de Salut del Màster de Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat, tota la Universitat de Barcelona, i a més és fundadora de la cooperativa CUPSOC, ho he dit bé?
CUPSOC, Cooperativa CUPSOC. Social.
CUPSOC. Ens visita molt amablement, sobretot per parlar del moment, de la situació, del paper de la dona a nivell acadèmic, però abans que res, m'agradaria que ens explicassis, Andrea, una en dues frases, o com tu vulguis, què és aquesta cooperativa CUPSOC i que al seu moment vas fundar. Com, a què us dediqueu?
A CUPSOC neix com una cooperativa de treballadores que ens unim coneixent-nos com a autònomes.
I que treballadores, eh?
Treballadores autònomes, sí, sí. De fet, tota la història comença un 8 de març, quan jo firmo un contracte amb l'Ajuntament de Barcelona com un pla d'ocupació. En aquell moment estava buscant una oportunitat laboral i entro en el Departament de Salut. Aquí conec a persones, se m'acaba el pla d'ocupació, eren 6 mesos,
sí.
I em faig autònoma perquè m'agrada el món, he de continuar per aquí, és el meu camí.
Val.
I no ho vaig tenir fàcil.
Molt bé.
I aquí conec a la meva sòcia i fundem CUPSOC.
I què tal us va? De quina manera funcioneu o què és el que oferiu, què feu?
Nosaltres oferim serveis d'assessorament a administracions públiques,
val,
en polítiques públiques, sobretot de caire social, de salut, també en òrgans de participació en ciutadanes. Ens enfoquem a drets socials i serveis socials, sobretot.
Per tant, dones també emprenedores, que és molt interessant i és molt important. Parlem una mica de la situació de les dones a nivell acadèmic, per això aquesta primera part del programa la dedicarem a això. Com descriuries justament la situació actual de les dones a aquest nivell, a nivell acadèmic, en termes, per exemple, d'igualtat d'oportunitats i de tracte? Com la descriuries?
Doncs, mira, he buscat unes poques dades.
Sí.
A dia d'avui, les universitats a l'estat espanyol trobem un 56% de dones matriculades i cursant els graus. El problema el trobem després, quan més endavant, a l'hora de fer-se catedràtiques, baixem aquest percentatge fins gairebé la meitat, un 25%. I com a rectores només trobem entre un 20 o un 23% de dones rectores a les universitats espanyoles.
Per tant, a nivell d'estudiant, prou equilibrat, però conforme s'eleva el nivell de responsabilitat, podríem dir-ho així, doncs baixa,
Baixa aquesta xifra. I la gran pregunta és què ha passat en els anys d'aquestes dones per no arribar a aquests càrrecs. Podem trobar diferents respostes i abordar-ho des de diferents vessants, però principalment l'exigència que hi ha darrere d'aquests càrrecs, sobretot a nivell curricular, en investigació, és molt exigent, és molt alta l'exigència, amb la qual cosa et planteges i per què aquestes dones no han pogut investigar, no han pogut ampliar el seu currículum? Bueno, trobem una vessant molt interessant que seria les cures i els moments vitals de les dones a l'hora de la maternitat, on segurament se'ls hi trunca el poder seguir la seva carrera acadèmica i per sobre d'elles passen molts homes.
perd, evidentment, la pròpia natura de la dona, que és la maternitat, és la naturalitat més uh-huh. absoluta, no? Doncs trunca aquesta, aquesta carrera i que, evidentment, es reflexa les xifres. I segons tu, i Verònica, si vols aportar qualsevol cosa, estàs convidadíssima, evidentment, com es podrien superar aquestes barreres, facilitats sobretot, no? Perquè la dona no tingués que abandonar la seva carrera, però no sé de quina manera, si teniu idees, m'encantarà escoltar-les.
Les universitats ja fan els seus plans d'igualtat, estan en ello, el que passa és que de manera molt lenta, no? Aquests plans d'igualtat no aconsegueixen, però perquè és un problema sistèmic més enllà de les universitats, les cures segueixen recaient en les dones. En major part.
És que això és un problema ja de societat, realment.
Exacte, sistèmic de la nostra societat. Uh-huh.
Que d'una banda té una lògica, perquè si tu amamantes, per exemple, el teu fill, doncs has d'estar amb ell, físicament està clar, però que segurament calen polítiques en què l'home i la dona, més enllà de la, del, del període de lactància, puguin compartir, no, la cura del nen.
Exacto.
Es una reflexión que yo faig, no sé qué opineu.
Sí, no, aquí has dicho también una, un punto clave, que es la corresponsabilidad. Sí. Dentro de la familia, dentro de las relaciones de pareja, uh-huh. pero también de la propia sociedad. Y como muy bien mencionaba, ¿no, Andrea? Es todo el tema de los cuidados, las políticas públicas de cuidados, donde se incorpore pues, la familia, la sociedad, el Estado, y las instituciones también lo incorporen como algo, ¿no?, vital de las personas que trabajan, ¿no?, en estos instituciones.
I en tot cas, si una dona ha de donar el pit al seu fill, que és la cosa més natural del món, i per cert, per experiència pròpia us diré que és fantàstic perquè al nen li fa un bé enorme, bueno, que donin facilitats, perquè a lo millor la, la dona pot assistir al seu treball amb el nen, tenir un, uns cangurs, una, no sé, són
però
idees
també
que...
també les estudiants, no només com a professores.
Exactament, també les estudiants,
dir,
sí, sí.
On estan les sales de lactància a les universitats?
És veritat.
Són inexistents. No ens hem plantejat poder posar-les, per exemple.
Serveis
de canguratge a les universitats.
Ara que ho dius, Andrea, és que em sembla prou increïble, perquè és la cosa més natural del món, no sé.
Sí, és la cosa més natural del món, però també ha sigut la més invisibilitzada del món.
Efectivament, sí, sí. Hem parlat que quan, conforme arribem als rectorats, per exemple, el nombre de dones disminueix de manera dramàtica, podríem dir. Com afecta la manca de representació de les dones en llocs de lideratge a les universitats a l'avenç de la igualtat de gènere en l'àmbit acadèmic? Clar, si les universitats les dirigeixen homes, evidentment això jo crec que pot tenir una repercussió a l'hora de valorar totes aquestes coses que estem parlant. No?
Sí, un biaix de gènere total en les pròpies decisions i en posar-se el que nosaltres anomenem aquestes ulleres liles, no? Potser, per poder donar solucions a problemàtiques que potser si només hi ha homes en aquests càrrecs de direcció ni tan sols identifiquen. A part, bàsicament, aquestes dones... Mm. Que han quedat pel camí, que no han pogut exercir, no les hem d'oblidar, però el que també és molt flagrant és el fet de, que les pròpies dones que estan a nivells de responsabilitats, les que sí hi arriben, encara hi ha un pensament de ho faran bé, poden representar correctament una dona...
És un estereotip, és un prejudici de gènere.
Hi ha uns prejudicis brutals de gènere, però fins i tot per aquelles pròpies dones que estan en llocs i càrrecs de representació, vull dir, i ja no només en el món acadèmic, sinó en molts altres àmbits i espais. I la masculinització d'aquesta pròpia dona, que també s'ha donat durant molts anys per poder donar aquesta visió...
A veure, com és això, la masculinització, és a dir, deixar de banda una mica la natura de la dona per mm-hmm. assemblar-se a l'home, que és el sí. que
això
té el poder.
Això s'ha donat.
Increïble, eh?
Per la visió que puguis otorgar enfront de, doncs, això, dones dures, dones que es comportin amb un rol masculí, que potser han d'amagar el seu propi rol, per ser considerades... iguals, o que ho poden fer igual de bé que un home.
No, igual de bé i
bueno, o millor,
és que és així.
És així.
Respecte, per exemple, a l'àmbit de la recerca, també del finançament, dels recursos, creieu que també hi ha diferències? Com veieu aquest espai, Verònica, Andrea?
Bueno, aquí, más que nada, puede ser también a veces muy enfocado por temas, ¿no? Actualmente es verdad que se dedican mucho más recursos a temas de igualdad, a temas que incorporan de forma efectiva la perspectiva de género. Esto viene, ¿no?, sobre todo, pues muy marcado también por la Unión Europea. Es verdad que toda la política de la Unión Europea se ha centrado sobre todo en lo que es el ámbito laboral, porque efectivamente a mayor igualdad en este ámbito pues es un mayor desarrollo y crecimiento económico, pero también no intenta pues darle ese enfoque más social. La financiación para la investigación en general es bastante mala. Hay pocos recursos económicos.
Eso en general, ¿eh?
Sí, en general. Está bastante mal la situación. Pero en particular es lo mismo, ¿no? Los mismos obstáculos que comentaba, ¿no, Andrea? Es un ámbito muy competitivo y es un ámbito que está muy... La dirección, el liderazgo todavía está con muchos roles muy masculinizados. Hace falta, ¿no?, también feminizar un poco este liderazgo dentro de las instituciones para realmente innovar, ¿no? Relaciones más horizontales, no tan verticales, jerarquizadas, de unas dinámicas de poder que lo que hacen es también pues ahogar un poco esa creatividad, esa innovación y esa flexibilidad.
Y respecto, por ejemplo, a les xarxes y la colaboración entre dones académicos en la promoción de las propias dones, ¿eso es comienza a donar? ¿Existeix? Es decir, ¿fem front comú en las universidades, les dones, o encara no, o encara calen aquí pasos?
Aviam, el món acadèmic i d'universitat és molt competitiu, com ha dit la Verònica, però sí que és veritat que a través de sindicats, tant d'estudiants com de professores, perquè jo no vull enfocar només en un factor de professorat, també són les estudiants.
No, estudiants també és el món universitari, estudiants
sí ha,
i docents.
Hi ha moviments, hi ha grups feministes que aboguen i fan front comú per resoldre aquestes problemàtiques i posar més sobre la taula el compliment d'aquests plans d'igualtat. Això sí que és cert, però...
Val. O sigui, s'estan donant passes, però jo crec que encara
queda... Tenim molt camí per recórrer.
Molt camí per recórrer.
Jo crec que anem gatejant encara.
Perfecte. I un tema que sí que volia tocar, perquè a mi és un dels temes que em crida més l'atenció, n'hi ha molts, perquè al final jo deia ahir en l'editorial que em fa una mica de ràbia aquest dia, perquè considero que es reivindicarà una cosa que hauria ser natural, etcètera, no? I ho dic de tot cor, sincerament, com a home que combateix els seus propis micromachismes, perquè els tenim tots instal·lats al cervell. De fet, avui, perquè veieu, estava buscant cançons per farcir el programa, no? Que sonessin cançons amb un motiu de dona reivindicativa i empoderada, i m'he trobat moltíssimes i conforme les escoltava deia no, aquest discurs no és feminista. Aquest discurs té un micromachisme aquí instal·lat, curiosíssim, i he anat descartant, però inclús de pròpies dones, una cosa increïble. Bueno, escolteu, la bretxa salarial. És que a mi això em sobta molt, la bretxa salarial. O sigui, davant el mateix nivell de responsabilitat, uns cobren més, unes cobren menys. Això continua donant-se?
Sí. Sí, bueno,
És que és una llàstima, però està bé dir-lo i en veu alta i que quedi clar, eh?
Doncs... No, i denunciar-ho, més que dir-ho, denunciar-ho.
Denunciar és la paraula.
Però
sí,
la bretxa salarial ja no és només que al mateix nivell una cobri menys i un cobri més. És que les dones estan amb terrenys laborals, moltes vegades, relacionats amb les cures, que són menys retribuïts.
Sí, això, per suposat.
Amb la qual cosa aquesta bretxa salarial també es veu afectada per aquesta banda. I això també s'ha de posar en manifest. Ja no és el que cobrem igual, sinó a quines feines ens dediquem majoritàriament les dones i quines els homes. Per això la bretxa salarial també.
Sí, eso está claro y se está haciendo, ¿no?, muchas políticas de transparencia retributiva.
Ho dèiem en l'informatiu, que hi ha un projecte, ¿no?, davant llei de paritat i d'aquestes coses que, bueno, ja veurem com es desenvolupa perquè es posin d'acord els partits polítics. Això ja també és una altra història, que és increïble, però com a mínim, jo crec que a veure què n'opineu, però jo crec que com a mínim el que està passant és que s'estan parlant de les coses una mica. Una mica. Ara falta posar-lo sobre el paper i aprovar-lo i que sigui realitat. Que és molt, que és molt, realment.
Sí, materialitzar-lo. Luego que se haga realitat ja és otra cosa.
Escolteu, una pregunta, si voleu, amb tota llibertat. La vostra experiència com a dones en l'àmbit acadèmic, quin ha estat el repte més gran en què us heu trobat, Andrea?
Jo me'l trobo actualment, per exemple.
Ah, i quin és?
Bueno, jo vull fer la meva tesi doctoral. Soc professora associada, això vol dir que tinc una altra feina principal, a part de donar classes, i em trobo amb la tessitura que, a part, estic en un moment vital en el que m'agradaria ser mare. Llavors, arriba un punt en què no puc conciliar el poder fer una tesi doctoral i seguir la meva carrera acadèmica i complir aquest desig de maternitat. aquest és un repte titànic per mi. Per sort tinc una parella totalment comprensiva amb aquest tema i que em dona tot el suport i sé que m'ajudarà en el que calgui, però no trobo aquesta escletxa de dir, bueno, però és que ha passat un embaràs de 9 mesos, és que he de donar una lactància, és que li vull donar una qualitat d'atenció al meu fill o filla, o futur fill o filla, i la universitat no té encaix. Com ho faig?
És a dir, el suport personal que trobes en l'àmbit laboral, en l'àmbit de la investigació de la tesi, no el trobes.
No.
Doncs...
És un repte.
És un repte, és un repte. Verónica, què podries explicar?
Bueno, uno de los retos a los que también siempre he estado allí presente es que a los temas que me he dedicado, que me gusta dedicarme en el ámbito académico...
Que es molt la seguretat, ¿no? En principio.
Seguridad, pero en general es derecho público, derecho administrativo. Y es verdad, bueno, un compañero del departamento me decía que las Fuerzas Armadas y Derecho Administrativo tenían la misma, ¿no?, composición, que era como, pues esto, muy, muy masculina, muy masculinizada.
Sí, sí, sí.
Y esto siempre es un reto por muchas cuestiones. Primero, pues, por las expectativas que se generan, porque tú también quisieras, ¿no?, plantear otros temas, y eso que tengo la fortuna de que el departamento que hoy estoy es muy abierto y se pueden plantear todos, pero es verdad que siempre hace falta, ¿no?, incorporar esa perspectiva. Y un poco en esta línea de cuando uno está en esa dinámica, también no inevitablemente no a adaptarse tanto a esa dinámica más masculinizada, sino realmente proponer, ¿no?, otra forma de liderar estos temes. I, bueno, ese es un reto importante, ¿no?
Reptes que teniu per endavant pel sol fet de ser dones i de tenir aquestes inquietuds intel·lectuals i de recerca. Bé, m'agrada molt aquesta conversa. Un plaer, Andrea Ramírez, Verónica García Morales. Us convido a quedar-vos. Ara s'incorporaran dos veus més, evidentment femenines, a la tertúlia, però aquest repàs als reptes que teniu i les problemàtiques acadèmiques, doncs... És que jo tinc un sentiment ara mateix una mica contradictori, una dicotomia interior, perquè crec que la conversa ha estat molt maca, però que les coses que expliqueu són, si em permeteu, una mica dramàtiques. Per tant, maco poder-lo dir, maco contar amb vosaltres, drama el que us toca viure, que sincerament a mi és que m'està ja una mica el cervell amb tot plegat. Gràcies i ara continuem amb vosaltres. Fem una pausa i s'incorporen a aquesta taula Laura Polo Dalfó i Rosario, si està ja asseguda, com una maja, mira-la. Rosario Santa Maria, per parlar encara més del món de la dona, ja en diferents, del món de la dona en diferents aspectes. Venim de seguida.
La que Violeta cantava, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga...
Radio Astel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. Camins.
No heu respost a una pregunta interessant?
Perquè m'ha saltat.
Ah, estem, no, has anat directament a les...
No, cap problema.
Som un equip jove, dinàmic i...
Som, en primera persona.
Amb Rafa Sanahuja.
Que cabra.
I altres persones que expliquen coses.
Esa canción en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías,
7 minuts i pico que passen de 2:15. Aquesta veu que escoltàvem en el separador, meravellós separador, com sempre monta Ferran Cau de Vila amb Paula Moreno, era la veu de Laura Polo d'Alfó insultant-me, l'insult més repetit probablement de la ràdio nocturna catalana. Aquí el tenim de nou. Laura Polo d'Alfó, companya periodista, molta inquietud pels temes socials. Benvinguda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar nosaltres per participar en aquesta taula. Tenim més que saludades a l'Andrea Ramírez, que ens ha regalat aquests minuts de ràdio previs, també a Verónica García Morales, professora de dret i experta en seguretat urbana, i ara incorporem també Rosario Santamaría, periodista. Bona vesprada.
Bona vesprada, estem molt ben acompanyats.
Bueno,
avui,
sí,
Rafa, sempre
taula,
estem en intimitat
aquesta,
i avui...
Aquesta taula fa goig, molt, fa goig. Molt, em fa goig, molta molt. Il·lusió, perquè a més hi ha moltes mirades i moltes sensibilitats. Bueno, en Rosario, cada dimarts, ja sabeu, ens porta la seva versió d'Economia amb Valors. Doncs moltes gràcies a totes per estar amb nosaltres en un dia com avui. Laura, vens directa de la manifestació, no?
Sí.
Que s'ha viscut aquesta tarda.
Sí, sí.
Com ha anat això?
Ai, ha sigut impressionant. Hi havia, sí, moltíssima gent, moltes dones. Jo estava a un bloc no mixt, per tant, érem tot dones, i anàvem dient com educadament que marxessin els homes i tal, però molt, molt guai, molt guai. Moltíssima gent, la veritat.
Bueno, vull... Fantàstic, eh? Vull escoltar-vos, m'agrada molt, m'agrada molt. Vull escoltar-vos molt. Abans d'entrar en matèria i tenint en compte la quantitat de missatges que he rebut d'homes preguntant per què teniu un dia vosaltres, no?, les dones, i nosaltres no... això és una dada que m'ha passat Rosario Santamaría. La resposta és que sí, hi ha un Dia Internacional de l'Home que es commemora cada any el 19 de novembre des del 1992, però com nosaltres no tenim res a reivindicar, més que res hem de demanar perdó per moltes tonteries que tenim al cap, doncs no es celebra, no es celebra massa. Queda dit això. Si us sembla bé, comencem per temes que m'ha proposat la Laura Polo d'Alfó, que m'interessa molt conèixer també l'opinió de totes, perquè són propostes de la més jove de la taula. Quants anys tens, Laura Polo?
Quants me'n poses?
Bueno,
doncs, és bonic demanar, 17, preguntar 18, l'edat a una dona. A veure, aquí ja comencem.
No, però quan
és tan
jove no hi ha problema, perquè la vol lluir.
24
anys, 24. Perfecte. Mira, m'has proposat trencar el mite de la superdona. En,
sí,
primer lloc, Laura, què és el mite de la superdona i per què s'ha de trencar?
El mite de la superdona és aquest mite de... O sigui, quan les dones entrem al mercat laboral, quan s'entra directament al mercat laboral, les dones acostumem a tenir dues feines, no? La feina remunerada de la nostra feina del dia a dia, uh-huh, i després la feina de casa, les feines de cures, de neteja i tot plegat. Aleshores, sempre hi ha el mite de, ui, és que són capaces de fer-ho tot, ho poden fer tot sense cansar-se, i és com, no, escolta'm una cosa, no és la meva feina fer-ho tot. O sigui, la meva feina és fer el mateix que fas tu, treballar, i ens repartim les coses com toquen de casa. Llavors, és com trencar aquest mite de no hem de ser superdones, simplement hem de ser dones que... O sigui, és com una obligació ser superdona i no ho ha de ser. No sé si m'he explicat.
Perfectament. Jo crec que t'has explicat.
Si elles volen afegir alguna cosa,
i no sé si heu tingut aquesta percepció en les vostres vides, no? Que se us ha demanat tot, absolutament, Andrea.
Jo recordo molt a la meva mare dient, sí, a la generació del baby boom, sobretot, dient, m'han enganyat. O sigui, se sentia estafada. Llibereu-vos, treballeu, sortiu al mercat laboral, guanyareu drets, guanyareu llibertats. No. Guanyarem més feina. Llavors, ara no només ens fem càrrec de la casa, sinó també de fora. I sempre em va quedar molt marcat, no? Aquest m'han enganyat, se sentia estafada.
Però aquesta estafa, Rosario, Verónica, ve donada per una societat que sí que estafa d'alguna manera les dones, perquè els hi demana tot, el que deia la Laura, no? La superdona, Rosario.
Jo afegiria que, a més del tema de la feina, que teniu tota la raó, també hi ha com molta pressió a estar sempre perfectes, no? O sigui, també hi ha molta pressió de acabes de donar llum i ja veus a les famoses que s'han recuperat en 5 dies de donar, no?, d'haver tingut una criatura. N'hi ha molta pressió a nivell físic, i això també, escolta, prou. És veritat que ara es fan coses, no?, a aquest nivell. Hi ha dones que tenen els pits grans i fan anuncis amb subjecte, no?, amb
sí,
sostenidors,
les
però això és recent.
Aquestes...
O sigui, això és recent. Hem tingut molta... Hi ha com molta esclavitud, no?, en aquest sentit, sí, com de que hem d'estar perfectes i ser unes superheroïnes també a nivell físic, no?, d'estar perfectes. No?
En aquest sentit, darrerament hem escoltat aquestes notícies que la pressió social, sobretot provocada per Instagram, arriba a les noies. A les noies! Mm. Els nois no tenen aquesta pressió. A edats increïbles. Increïblement joves, 11 anys, o sigui, aquesta pressió de la societat per has de ser perfecte, donar-lo tot, és que arriba fins aquí, a aquests extrems, Andrea.
Sí, jo us volia explicar també, fer una reflexió fins a quin punt arriba. Bueno, jo, treballant en la política de salut, us heu fixat que ens han ensenyat sempre el sistema de muscular a les escoles només amb la figura de l'home?
Sí.
No hem vist mai com és una mama realment. I això entra dintre de que les mames, els pits, eren estètics.
Jo la primera vegada que vaig veure una foto de la musculatura vaig flipar. És impressionant, no sé si l'heu vist, però sembla com una flor, és molt
xulo. Exacte, i s'ha banalitzat. S'ha banalitzat fins al punt de que estèticament havia de conservar-se, l'home el volia conservar, per tant, els llibres d'escola, i molt menys les consultes mèdiques o allà on ho podríem veure, no ho ensenyem.
Però ni avui en dia, no? Jo no tinc al cap que això succeeixi.
Això no t'ho puc assegurar si els llibres de primària d'avui en dia s'ensenyen les dues imatges. Jo, quan jo vaig estudiar, segur.
Quan jo vaig estudiar, tampoc.
Jo tinc els meus dubtes,
sembla
però...
Sembla que sí, no? Que sí, hi ha el cos Rosario... de l'home i de la dona, no sé, a nivell de ja tan...
Sistema muscular, eh?
Però... Sistema muscular, no
sistema
ho sé.
Muscular, sistema
clar,
muscular.
La reproducció sí que tinc al cap, no? Quan estudien la reproducció, no? Que hi ha la imatge de tots dos.
Sí, clar, evidentment en aquest punt sí, però tens raó que fixa't quina... Això és un machisme per se. Uh-huh. El pit és estètic, eh? No, és,
estètic
no forma part.
I té una utilitat evolutiva, no? Diguéssim, o sigui, donar sí. L'alimentació. Però en cap cas per estudiar-lo, per fixar-nos-hi, per reconèixer-lo.
Escolteu, és fantàstic parlar amb vosaltres. Bueno, mireu quin guió tinc. És que he fet 12 pàgines de guió que evidentment no serviran per res. Perquè un altre tema que volia tocar amb vosaltres, ho hem parlat una mica en l'àmbit de la... en l'àmbit de la universitat i de la investigació, és el suport mutu entre vosaltres. Una cosa, perquè clar, un dels altres mites o frases estereotipades és les dones entre elles són molt competitives, eh? I es miren sempre, volen doncs, superar-se i etcètera. Els homes són una mica menys o són més col·legues, no sé com dir-t'ho. Jo això ho he escoltat moltes vegades. Però en aquest cas arriba el suport mutu i està arribant, no, Laura? El suport mutu davant de superiors, per exemple, entre les dones, en tots els àmbits, i normalment aquests superiors són homes, com també ha quedat palès en la conversa anterior. La sororitat, no? És aquest el concepte.
A mi m'encanta. Uh-huh. O sigui, tinc un quadre a la meva habitació, que és una il·lustració que diu sororitat, cuidar-se les unes a les altres. És molt xulo. És que, bueno, jo crec que al final hem evolucionat, no? Perquè, bueno, suposo que estareu d'acord amb mi, abans sí que se'ns incitava a competir entre nosaltres, a veure qui era millor que qui. I ara estan sorgint molts espais de cures entre dones que per donar-te suport, simplement per escoltar-te, que són supernecessaris, i entendre que no hem de competir, sinó ajudar-nos, és com un canvi que s'ha fet els últims anys. Jo crec que abans no hi era tant. No sé, potser m'equivoco, però jo tinc aquesta sensació.
És que jo tinc la sensació que s'estan fent passes en moltes coses. I comencem a escoltar que hi ha associacions, hi ha doncs, entitats que fan aquest suport. Com veieu aquest suport necessari, Verónica?
Sí, però, per exemple, la sororitat és algo que quizá hoy lo vemos que se habla más, que se está institucionalizando, que se está encauzando precisamente a través de organizaciones, asociaciones. Pero es verdad que viene de lejos y como siempre se dice, ¿no? La historia de las mujeres es una historia de discriminación y violencia, pero yo también diría que es una historia de sororidad. Detrás de todas las mujeres que han sobrevivido a tanta violencia, a tanta discriminación, siempre hay mujeres. Siempre hay hermanas, madres, amigas, vecinas que han dado ese soporte. En todas las historias, otra cuestión es que forma parte de ese sistema patriarcal, el de intentar vender el discurso de que entre mujeres siempre queremos competir, que entre mujeres siempre hay esta tensión o esta rivalidad. Y no es así. De hecho, incluso en contextos de extrema vulnerabilidad, hay un libro de Mónica Gustova que habla sobre las mujeres en el gulag. Se llama Vestidas para un baile en la nieve. En ese libro, ella recoge el testimonio de 9 mujeres y señala cómo las mujeres tejieron todas esas redes de solidaridad y lograron supervivir, ¿no? La supervivencia fue gracias a la amistad. También está muy marcado, ¿no?, por roles de género y que fue muy distinta la experiencia que de los hombres, ¿no? De hecho, allí los hombres también están afectados por todos esos estereotipos de no mostrar las emociones, de mostrarse fuerte, de no tocarse, por ejemplo, con otro hombre, de no abrazarse, de no dar esas expresiones de cariño. Aquí los hombres tienen mucho que reivindicar también porque estos estereotipos les afectan, ¿no? El estar también encapsulados en una masculinidad tóxica que no la tienen solo por el hecho de ser hombres, sino que es una construcción sociocultural en la que nos estamos inmersos, ¿no?, hombres y mujeres.
deixo una pausa per interioritzar aquesta intervenció de Verónica García Morales, que ha estat deluxe, premium. Sí. Rosario, remata.
Jo estic veient un documental que precisament parla del que estàs dient tu, del mal que ha fet tot el tema dels estereotipos masculins, no? De no ploris com una nena, aguanta't els teus sentiments, tot el que provoquen els nens joves a nivell emocional, clar, no poden expressar-se lliurement i tenen molts problemes, es fan més violents, bueno, tenen ansietat, angoixa, és a dir, que els hi provoca molts problemes, o sigui, aquest tema que has parat damunt la taula, és veritat que estem amb el Dia de la Dona, però ens afecta, no? Perquè aquesta masculinitat tan extrema no porta enlloc ni als homes ni a les dones, no?
De fet, hi ha un moviment a les xarxes socials ara que s'està com reivindicant de, vale, homes, no agafeu el discurs de la dona, però teniu un discurs propi també, que és precisament aquest, el com el patriarcat ha afectat els homes i aquesta masculinitat tòxica que comentàvem, no? I vosaltres també teniu un missatge a reivindicar, feu-ho, i no només això, sinó apliqueu-vos-ho.
Andrea, t'escolto, abans d'anar a publicitat, digues alguna cosa, que és que ha quedat rodó aquest moment. Remata.
I ho he de rematar jo amb aquesta pressió,
sí,
eh?
Sí, sí. No, no, sense pressió, sense pressió.
Sempre fa el mateix.
Jo tornaria a la pilota, per rematar-ho com bona ben vulguis.
Doncs vinga. Ah, jo!
I aquest és l'home de la taula.
Gràcies.
Ah, exacte.
No, no, és que... Dic
alguna cosa més del documental aquest, que és molt bo.
Vale,
quan comencen i fan una comparació entre els nens i les nenes, el 90% dels casos són exactament iguals. Exactament. O sigui, hi ha una diferència només del 10%. Amb el tema aquest de la masculinitat tan bestial, és quan es fan més evidents les diferències, no? Quan heu comentat això de la competitivitat, jo penso que tant els homes com les dones són iguals. Hi ha homes molt competitius i dones molt competitives. Això és el que crec, vaja.
Tot està per fer, tot és possible, hi ha moltes coses a fer i m'encanta aquesta visió transversal. Fem una pausa, 30 segons, i encara ens queden uns minuts per continuar aquesta conversa, tot un revolutum, avui Lila, avui 8M.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Els dilluns fa molt fred a Radio Estel.
Tot el cap
de setmana...
Pensa que només està Laura Polo per aquí,
però Laura
que no
Polo,
calenta.
Jo he de parlar amb ella perquè deu anar per aquí vestida com si fos esquimal, perquè el que hi ha els dilluns a 6 del matí...
Camins.
Radio Estel.
Pensa que és de Balaguer.
Deu ser això.
Expliquem històries.
Vinga, va, 10 minuts, encara ens queden uns 8 minuts més o menys de conversa a Laura Polo d'Alfó, de Balaguer, de Balaguer.
Sí, de Balaguer.
Escolta una cosa, ara ens parlaves durant la pausa publicitària d'un concepte que aquí a la taula ha sobtat, perquè hem escoltat parlar molt del sostre de vidre, aquest trencar el sostre de vidre,
sí.
Però ara es parla, dius tu, del...
precipici de vidre. O sigui, a veure, no sé si és... crec que encara no s'ha utilitzat molt a l'acadèmia, però l'altre dia ho comentava amb uns amics, i és quan hi ha un lloc de treball o del que sigui que està tocat perquè ha passat algo i és dèbil, o sigui, que et pot passar... O sigui, que va malament el lloc de feina. Aleshores hi posen una dona perquè s'espavili ella. Puc dir programes d'altres? És que vull posar, sí, un exemple molt clar. Zona Franca.
Vale. No, vale, mare meva.
Vale. Ho deixa, Andrea, ho deixa Joel Díaz. És un lloc que està tocat per tot el que ha passat, sí, i han posat una dona.
Sí.
I això passa molt... exacte. És que no me'n recordava el nom. Perdó. Vale, no, i això passa moltíssimes vegades i es veu molt també amb eleccions, quan hi ha un partit polític que no té moltes possibilitats de guanyar, i posen dones. I això estudis que ho corroboren. I és com, bueno, però les posem a elles i ja s'espavilaran, saps?
Les posem a elles i ja s'espavilaran, i si s'acaba d'enfonsar...
És culpa seva. Clar.
Doncs aquí us regalem un altre concepte, precipici, perquè no dormiu tranquil, el precipici de vidre. Escolteu, parlem una mica, Rosario, les dones a l'economia i l'emprenedoria, si et sembla bé. Segons el darrer informe del mercat de treball de les dones publicat el 2022 pel CEPE, els llocs de treball amb més taxa de dones, també ho parlàvem abans amb l'Andrea i la Verònica, treballadores de cures personals a domicili, empleades domèstiques, auxiliars d'infermeria, operadores de màquines de cosir i bordar. Increïble.
No totes, ja saps que jo el tema de cosir no...
No, no, jo no ho sabia, però en fi. I després n'hi ha altres dades, per exemple, l'Institut Nacional d'Estadística permeten apreciar que a mesura que augmenta la responsabilitat de càrrecs, el percentatge de representació de dones sempre baixa. Tinc xifres aquí, no us avorriré. En fi, com veieu el paper, Rosario, tu que toques tants temes d'emprenedoria i d'empresa, el paper de la dona?
Només hi ha un 4,3% de directives a la petita empresa, Rafa. És poquíssim, un 4,3. O sigui, jo crec que falten moltes mesures.
És pitjor que les rectories, no? Quan havies dit, Andrea?
Entre el 20 i el 23%.
Molt pitjor.
I el sector de la comunicació, que tu m'havies passat, no? M'havies passat així una mica les preguntes.
Sí.
Ocupem el 45% dels llocs de treball, però només el 3% arriba als llocs de direcció. O sigui, ens estem quedant amb un 3, un 4. És una xifra, o sigui, em sembla patètica. Vull dir, no? En segle XXI a mi m'haguessin dit abans un 3 i un 4 i hagués dit, no, home, no. Jo crec que a nivell empresarial tant val un home com una dona, a nivell directiu el mateix, cadascú no? Té les habilitats que ha de tenir, no? Per liderar, per emprendre, tenim tant uns com els altres. No sé si aquí n'hi ha un tema més de tipus de feina que elaborem, que les nostres feines doncs, tenen pitjors condicions laborals o no són tan, no? No són tan científiques i per tant en aquest cas no? Doncs no podem optar a uns sous millors, però que només hi hagi un 3%, o sigui, està clar que les polítiques que s'estan fent són molt poques.
Són insuficients, i a més, plantegem-nos una cosa. Jo sempre vaig a lo mateix, però jo he fet entrevistes, encara que sigui legal, on se'm pregunta per la meva edat, maternitat? I ja caic del procés de selecció.
Entrevistes de treball, eh?
Sí, i caus, i és il·legal preguntar-ho, i caus del procés de selecció. Segons a quina edat, a quina franja d'edat, estem totalment capades.
Jo et dic que fins i tot a partir dels 35 jo m'he sentit invisible, eh? I això de tenir dos fills pesa molt. Sí.
I després torna't a incorporar.
Et pregunten, la demanen l'edat dels fills, per saber si et demanaràs...
Si faltaràs molt, si no faltaràs molt, si s'encostipen, si no... És que és aquí on trobem aquest topall i on les dones desapareixem. I tornem a desaparèixer una altra vegada quan tenim els pares grans.
Sí.
I llavors passem a les cures, perquè qui es fa càrrec, no sé, que els vulguis posar residències i tot i així ja tens els mals de cap, de, si els hi vols donar una bona atenció, tornes a desaparèixer. Llavors, no és que les dones no siguin vàlides, és que hi ha un moment en què les dones desapareixem del món laboral perquè ens dediquem a les cures. Si això no ho compartim amb el sexe masculí, no sortirem mai d'aquest peix que es mossega la cua.
En polítiques que ajudin. Jo, per exemple, estic bastant indignada, ho sento, però és així, del tema de la seguretat social. O sigui, el que pagues per una persona de la llar, el que pagues per una persona de la llar, jo acabo de fer-li l'he donat d'alta a la persona que està fent les feines domèstiques de casa de la meva mare. La meva mare té 87 anys. És a dir, o poso una persona que ajudi, o haig de fer jo la feina, o haig de fer algun germà. Són 400 euros de seguretat social a una persona de 87 anys. Corxo, o sigui, només hi ha descomptes per família nombrosa. És molt, o sigui, no poden realment fer un estalvi en aquest sentit perquè no m'hagi jo de fer càrrec d'ajudar la meva mare i puguem tenir una senyora, que a més estem donant feina a una dona de 35 anys o 30. És a dir, que, bueno, no sé, i el tema polític veig que està molt verda.
Hi ha moltes carències. Verònica, què n'opines?
Sí, no, aquí és també, no, com a societat, reflexionar a dónde se está destinando, no, el dinero público, porque al final estos cuidados, estos servicios tendría que ser un servicio público. Y, por tanto, allí se tendría que destinar todo ese recurso hasta que los cuidados no se pongan en el centro de la política pública, pues esto va a seguir pasando, ¿no? No solamente es el trabajo productivo, sino el de los cuidados, el trabajo reproductivo, el de casa, el que al final sostiene la vida. Y sin eso no se puede tampoco trabajar, no se puede seguir produciendo.
Hi ha un altre aspecte, ja ens quedan dos minuts i hem d'acomiadar, però vull rematar-lo, que és la presència de les dones als mitjans de comunicació, que és baixíssim. He estat mirant xifres i dones que es dediquen a divulgar com a comunicadores, estem parlant d'un 24%. En aquesta casa tenim un dèficit. Només hi ha un programa que presenta Mercè Raga. La resta som tot homes al front de programes. Per exemple, i ho dic obertament, sort que la Raga val part per moltes. Escolteu una cosa. Expertes en mitjans, un 19%, que és poquíssim també. Aquesta presència de la dona, d'alguna manera, per donar visibilitat, també ajudaria, no, Laura?
A veure, sí, jo crec que a més que poses aquesta perspectiva feminista, jo crec que també cuidem bastant el llenguatge i al final els mitjans tenim un paper important en el discurs que es fa i en la imatge social, no? Llavors, si els mitjans són un reflex de la societat i no hi ha dones, on són les dones a la societat també?
Quan a més estan estudiant periodisme perquè a les facultats
sí.
hi ha més dones,
he de dir,
no?
I m'apunta sí. Ferran Capdevila un molt bon apunt, que una dona presentant un programa, la graella de Ràdio Estel, però majoria a la redacció.
Sí, això és veritat.
Majoria a la redacció.
Bueno, però no opten a ser directors de programa.
Ah, bueno, que opten,
que
de
abans,
moment no ho
no?
són. No sabem no. si opten o no opten.
Bueno, jo aquí ho he llançat al director.
Sí, aquí seria otra vez, ¿no?, esa dicotomia que hemos estado viendo, la parte visible, la parte sí. pública, la voz pública de una mujer.
Com el Rafa ho fa assumir. Molt bé, el Rafa que no ens el toquin.
No, 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 jo estic... Jo, mira, abans ho comentava fent un cafè. Jo avui estic i demà no estic. Aquí a la ràdio tot és una bogeria de negoci i no mai se sap i jo si he de deixar de fer el camí ho faré i faré una altra cosa. I escombraré. Escolteu, ho hem de deixar aquí. Andrea Ramírez, Verónica García Morales, Laura Polo Dalfó. Laura, mil gràcies especialment
gràcies
a tu.
Gràcies a vosaltres.
Ara m'acomiado bé. Rosario Santamaría, gràcies per venir, per fer les pols. I a tu, gràcies per aquests mesos.
Gràcies a vosaltres.
I per tot el que ens has donat. L'insult més repetit de la ràdio nocturna catalana. Ets divertida, ets excel·lent, ets eficient. Et trobaré molt a faltar. Que tinguis
també
molta
a vosaltres.
Sort.
Gràcies a tot l'equip.
Nosaltres recollim.
Cuando llegaron ellas para saltar el cielo.
A punt d'arribar a les 9 de la nit farem diferent també avui, eh? Avui farem una ràdio nocturna. Nou dimecres de la segona temporada de Camins. Sempre entregat, sempre al màxim, Ferran Capdevila a la producció, que també és maco fer ràdio amb elles, les empoderades de l'informatiu informal que fem. El programa també és vostre, Júlia Julve, Carla Buigas, avui amb el guest star Sílvia Muñoz. A la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza.
Llegaron sin permiso, mostraron sus heridas y abrieron nuestras mentes.
Trencadora, innovadora, fantàstica, Paula Moreno. Les vies de soia, el muntatge musical. Si voleu una mica més, ara de seguida informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, encara Ràdio Nocturna amb la ressaca del 8M. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres, una nit diferent, tal vegada un roibos, una bona conversa, o no, una mica de silenci per sentir, per reflexionar, o una mica de ràdio, d'una veu que us relaxi i us exciti, a lo millor, també. Una mica de felicitat. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà, aquí ens trobareu, on sempre, fent camins, sin moderació. Yes.